Sainz, a Viladecans, Barcelona.
Maria Carmen Vázquez, de 47 anys, a Villalba, Lugo.
Rita Riet Janine Sai, de 57 anys, a Calpe.
Eva Abad, de 47 anys, a Terrassa.
Maria Jesús Rodríguez, de 52 anys, a Escalante, Cantàbria.
Josefa Santos, de 55 anys, a Villagonzalo, Burgos.
Nicole Olaechea, de 21 anys, a Hospitalet de Llobregat.
Maria del Pilar Cardeñoso Payo, de 48 anys, a Madrid.
Dolores López, R, de 74 anys, a Jaén.
Sandra Boquete Jamardo, de 39 anys, a Valga, Pontevedra.
Alba Boquete, a Valga.
Melena Jamardo, a Valga.
Adalís Colman Villagra, de 31 anys, a Madrid.
Inca Hoffman, de 59 anys, a Mallorca.
Ángeles Vega, a Las Palmas.
Sílvia Contreras, de 40 anys, a l'Azubia, Granada.
Evelyn L., 25 anys, a Vic.
Elena Beslos, de 44 anys, a Dénia.
Samira, de 41 anys, a Castellbisbal.
Ho hem fet esperant que siguin els últims noms a llegir i que no ens calgui cap 25 de novembre més.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Bé, i des d'aquí també ens assumem desig de temps de dones en aquest dia internacional, doncs que, ojalà, fos l'última llista que es hagués de llegir. Ojalà. Bé, doncs comencem aquesta segona hora del més calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de la una. El punt de la una que tindrem les notícies, ara ja de seguida ens arriba l'Abel, que ens explica quins són els temes a tractar. I a part d'això, doncs, també, com no, tindrem l'agenda d'activitats culturals, el Parc a la Ràdio, l'Altaveu del Vi, les càpsules de bitàcola i altres que també irem explicant. Però ara sí que ja, com que ja el tenim aquí, li donem la benvinguda a Abel. Bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota.
D'on?
Ah.
Vinga. Doncs notícies a la una i ara ens explicaràs el que va passar. I m'imagino que alguna cosa del gran recapte sabrem, no?
Sabrem... Sintonia?
Sintonia.
Sabrem que aquest cap de setmana, entre divendres tard i dissabte tot el dia, es van recollir a l'escala fins a 8.240 quilos d'aliments. En tots els supermercats que hi participaven, de fet, tots els supermercats de l'escala. Una xifra que... llegida des de l'òptica de serveis socials, és a dir, que és qui coordina la recollida municipal a l'escala, doncs és una mica superior, un centenar de quilos superior a l'any passat. Ara s'ha de posar també amb guaret aquesta xifra en la mesura que l'any passat hi havia dues recollides, a banda de la recollida grossa, la que organitzava serveis socials o coordinava serveis socials de l'Ajuntament, hi havia també la de l'Església Evangèlica El Remanente, que aquest any no ho han fet. L'any passat, si sumàvem el que es va recollir a través d'aquesta segona recollida, s'havia arribat fins a 10.000 quilos a l'escala. Aquest any no hi ha hagut aquella i la recollida s'ha fet una mica més curta, 8.240 quilos. Però direm que la xifra és pràcticament idèntica a la de l'any passat si tenim en compte els voluntaris coordinats per serveis socials. Tema 1. Tema 2, a la nota de successos d'aquest cap de setmana. I és que una baralla en un bar acaba amb un home mort i un detingut, imputat aquest per homicidi imprudent. Els dos se suposa que haurien discutit, un hauria empès l'altre, que va caure de mala manera, es va donar un fort cop al cap, que acabaria sent la causa de la mort. En farem també 5 cèntims d'aquest lamentable succés. De fet, aquest matí es feia l'enterrament de la víctima. Tercer tema, avui és, ho heu escoltat ara poc abans de les 12 o fins a passades les 12, aquesta tira llonga de noms és la relació exhaustiva i detallada de les dones mortes per violència domèstica en el que portem de 2019. L'Ajuntament de l'Escala s'adhereix al manifest conjunt amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Aquesta tarda, a 6:45, l'Associació Temps de Dones en farà una lectura pública a la plaça de l'Ajuntament. Parlant del cap de setmana, hi ha nombrosos temes a comentar, especialment en citarem un, la tercera conferència del cicle dedicat a l'escriptora Víctora Català. Ha anat a càrrec del filòleg Martí Duran i Mateu i girava entorn a la figura de Jeroni Zané, un dels ferms defensors de Víctor Català quan escrivia per la revista Joventut. En l'àmbit esportiu, derrota del primer equip del Futbol Club L'Escala 3-0 al camp del Girona, el Girona B. Amb això l'Escala cau a la 11a posició del grup de primera catalana. En tenis de taula, victòria del Cer contra el Leganés 4-1, una victòria que li dona ales per allunyar-se una mica de la zona de descens. I en bàsquet, a destacar especialment la victòria del cadet femení A. Destaquem aquesta perquè s'enfrontava al Fornells, els únics dos equips que hi havia invictes en aquest grup. L'Escala va guanyar 72-68, no va passar una victòria fàcil, però sí que destaquem aquest perquè és el resultat que fa o possibilita que aquest equip escalenc es mantingui encara invicta en tot el que portem de temporada. L'agenda d'activitat repassarà tot allò que hi ha previst en aquesta última setmana de novembre, la setmana de l'encesa dels llums de Nadal, i ja en l'apartat d'informació meteorològica en Sergi Corral ens informa com comencem setmana amb un panorama de sol, calma i molta bonança. Els detalls amb les veus dels protagonistes i les anàlisis corresponents pel que fa al cap de setmana esportiu a Zona Mixta amb Ivan García a partir de 2:15.
Molt bé, doncs això, tot el que va donar, que donarà de sí l'informatiu d'avui, els temes que es tractaran, i com sempre, com cada dilluns, aquí doncs fem aquest cafè que el fem a molts pobles veïns. I per què fem aquest cafè? Doncs mira, ens agrada xafardejar doncs com van els equips que l'any passat estaven tots junts, però aquest any s'han dividit, perquè alguns han pujat de categoria, els altres s'han quedat, i les sorts dispars. I atenció, comencem per aquesta tercera catalana, perquè Déu-n'hi-do, el Terruella Portbou, eh?
Mira, Terruella primer, Portbou segon de categoria, s'hi jugaven el liderat, els separava un únic punt a la classificació, i vaig al Terruella n'hi ha 2-5.
Cinc,
allò una maneta, en el Portbou.
Què dius, Déu-n'hi-do, 5 gols en el que va segó? Vull dir que això hauria de ser un partit d'aquells amb altres circumstàncies, no sé què va passar, però amb altres circumstàncies tu t'esperes o un empat, o un 1-0, un 2-0, com a molt una victòria 3-3, però un 5-0, el primer en el segon, que tan sols havia perdut un partit, Terruella està invicta, per bo que només havien perdut un partit, que n'hi posa 5, que dius, ostres, Déu-n'hi-do.
El Torroella fa un pas de gegant per afiançar-se en el liderat únic, ara, amb 4 punts d'avantatge, i és l'únic equip que no ha perdut cap partit. 11 victòries, una sola derrota. 44 gols a favor, 5, només 5 en contra, en 12 partits. 44 gols en 12 partits vol dir quasi a la ratlla de 3 i llargs cap a 4 gols per partit.
No, veig que el Terruella de moment ho té molt i molt bé per això, no? Per ser un dels aspirants a pujar de categoria, en principi.
Tres quarts de lo mateix pel Begú, que es va enfilant també, va fer una victòria d'autoritat sobre el quart classificat, el Bisbalenc, el cinquè classificat, perdó. El Begú es va imposar 3-1 al Bisbalenc, i comptant que té un partit pendent, el Begú podria posar segon, podria superar el Portbou si aquest partit que té pendent el guanyés.
I bé, doncs destacar el Verges, que va, en principi semblava un equip que estaria lluitant per la part baixa,
que ni fa,
però està cap amunt.
En Pitu Batlle es veu que ha trobat el piu, ha tocat el piu, i ja fa unes setmanes que va rutllant. Ahir va fer 1-3, va guanyar el camp del Llers, per 1-3. Val a dir que el Llers, d'acord, és el cuer de la classificació, però és una victòria a domicili.
S'ha d'anar a guanyar.
S'hi ha d'anar i s'hi ha de guanyar.
S'ha de guanyar.
Qui no aixeca cap és...
El que no troba el piu és el Bellcaire.
El Bellcaire ha perdut el piu. Va començar la Lliga amb 3 victòries consecutives, 9 punts, i mira, avui, quan ja porta 12 partits jugats, només té 12 punts. 9 d'aquests els va fer amb les 3 primeres jornades. Ahir el Bellcaire no se'n van sortir contra el Sant Pere, perdia 2-3 a casa. El Sant Pere, que estava en una zona equiparable al Bellcaire, el Bellcaire 12 punts, el Sant Pere en té ara ja 14.
Bé, això és el que dels equips, els veïns d'aquesta tercera catalana, ens en anem a la quarta catalana, perquè bé, el Jafre no afluixa.
I Déu-n'hi-do,
com està el Jafre, aquest 5-2 davant del Sarrià de Ter.
5-2 amb un Sarrià de Ter que era quart ahir, fins ahir era quart, ara ja és cinquè, i 5-0 anaven, els 2 gols del Sarrià els va marcar en els últims compassos de partit, quan ja el Jafre baixava una mica la guàrdia o la intensitat. Uh-huh. En aquest grup, però, el partit que ens havíem fixat
és el derbi
Viladamat-Albons, que ho dèiem fa una estona. Aquest sí que devien estar fent el cafè.
Suposo que sí, que s'ho van agafar... Hi havia un pacte de no agressió.
Pacte de no agressió, com en temps de la Guerra Freda.
No ens fem mal.
Allò, un l'agafa l'altre per una part sensible i diu, que no ens farem mal, doctor? Que no ens farem mal? 0-0 l'Albons-Viladamat. No, Viladamat-Albons era.
Viladamat-Albons, del Viladamat.
El Viladamat-Albons. Bé, també s'agraeix de tant en tant que aquests partits de rivalitat veïnal, doncs, no ens hi anem a fer mal, perquè si no acaba deixant aquelles imatges que es veuen tan sovint en els camps de futbol, i ara estic parlant sense haver-ne vist res, no sé com va anar aquest partit. Però un 0-0 és ben bé allò de pacte de no agressió.
Ens coneixem tots.
No ens faltaria cara.
Que anirem a fer una cervesa, tots junts.
Que per un partit de futbol haguéssim de renyir.
No, ja ens els afotarem amb els altres, però sí. Viladamat, Albons, si ens coneixem tots, alguns hasta són familiars.
Fem
de família.
Fem la mateixa lliga, no ens anéssim a fer mal. Però escolta'm, si volguéssim pujar aquests dos equips, mira, l'Albons està a 4 punts de la zona de descens, que és la que marca Can Gibert i Jafre. Can Gibert, per cert, ha desmarcat de 5 punts amunt. Can Gibert 31, Jafre 26, Albons 22. Ja cal que pedalin. Queda molt i molta lliga, però si algun d'aquests equips vol pujar, estava tercera l'any passat, el Viladamat hi era fa un parell d'anys, entenc que són equips que aspiren o voldrien o aspirarien a pujar. En gaire 0-0s, encara hi ha 0-0, nois, no sé... Però
el pacte és més endavant, a lo millor digues, ostres, l'Albons està allà i li diu a Viladamat, escolta'm, vam pactar aquell 0-0, guanya'm a fulano de tal, que jo l'avantaré...
Guanya'm en el Jafre.
Guanya'm. Jo podré avançar, no? Sí. I jo ja pujo. I si fos al revés, doncs també, el pacte va per aquí, home.
Sí? No sé, tu en saps més de futbol que no pas jo.
El poble és el futbol, va així. Això s'arregla, el president s'ho arregla amb un sopar.
Sí, i cada poble, per això cada poble sol tenir com a mínim un restaurant.
Sí, això.
Mira, entre Albons i Viladamat, on te quedem? A Calanati o a Camparera?
Això, on te juguem? A Viladamat hem de quedar a Camparera. Juguem al Bons, a Calanati.
Quedarem a Calanati. Sopars, dinars de junta...
Dinars de junta i ja es decideix tot. Vinga, mira, t'empatem un 0-0. Sí, després, si un necessita l'altre per fer un resultat bo, per pujar de categoria i tot això, doncs ja ho sabeu.
Jo només ho poso sobre la taula, però per acabar aquest cafè, que ja no me'n queden ni 4 gotes, jo ja miro cap a la setmana vinent.
Després deixem destacar l'Armentera, que guanyava 1-0 en el Sant Miquel de Fluvià,
sí.
I l'Estartit empatava 2-2 amb el Flaçà, que també tampoc està...
Pas molta intensitat.
Per molta intensitat, exacte.
Però per què dic això, que jo ja miro la setmana vinent?
Què tenim la setmana vinent?
La setmana que vinent, a tercera catalana grup 15, tenim un Verges-Bellcaire.
Carai, bon partit.
I vistes les tensions i d'allò que hi ha hagut els últims anys, la temporada passada fa 2 anys i poder més, és el derbi calent. Aquí no pacten un 0-0, em sembla. Aquí no pacten un 0-0, diria jo.
No, perquè el Verge està amb una dinàmica ascendent i, esclar, vull dir, aquí no s'ha d'anar a regalar res. i el Bellcaire també necessita sortir d'allà on està, vull dir, sí que és el derbi per excel·lència de...
Mira, el Bellcaire, que no ho havia vist fins ara, el Bellcaire està a 4 punts del descens, per tant que no va.
Per això, vull dir, serà un partit. Però bé, ja en parlarem, si et sembla bé, ja el divendres, ja mirarem aviam quins partits interessants hi han per al cap de setmana en aquest cafè que sempre fem amb els veïns.
Bon cafè, sí.
T'esperem a la una.
Va, doncs fins a la una.
Bé, i fet aquest repàs que fem cada dilluns amb aquest que fem els veïns, amb els pobles veïns, el que han fet, tot el que diguem és en plan... no és en plan sèrio, bueno, que pensin pas que ni el Bons ni el Bellcaire, ni el Bons ni el Vila de Mat s'hauran posat d'acord per anar a empatar un partit, això mai. No crec que passi mai i que s'arribin aquestes circumstàncies que nosaltres fèiem aquí. Futbol ficció, eh? No va pas, els tiros no van per aquí. Molt bé, continuem, doncs són les 12:15, és a dir, un quart d'una, això és el més calent a l'Aigüera, estem ja a la segona hora i anem a posar-hi una cançó que ens parla de la força que fa girar el món i ells són els Crossing.
A la sort sense nord preguntem-me si jo mai sabré qui sóc, recordant els moments que hem viscut junts en un instant, desitjant oblidar-te per poder seguir endavant. Sense pressa, entre llençols. Tu i jo som dos bombes esperant per l'explosió.
El més calent a l'aigüera.
La força que fa girar el món eren els Crossing, que ens han portat fins a les 12 i 20 minuts. I atenció, que a partir d'aquesta setmana doncs canviem de dia una de les seccions que teníem, o més ben dit, recupera el dia l'altre esport, que fins ara el fèiem el dimecres, doncs ara torna a passar el dia esportiu, que per excel·lència que tenim aquí a l'emissora, doncs, que és el dilluns, que, doncs, dilluns, o divendres també, és un dia esportiu perquè sempre doncs, és el dia que l'esport agafa la seva màxima atenció per al resum de com ha anat, o l'anàlisi de com ha anat la jornada en quant als equips escalencs. Nosaltres aquí també fem el futbol dels veïns, també doncs, fem aquests comentaris. Vull dir, és un dia més aviat, més de caire esportiu. Per això doncs, l'altre esport ara el traslladem al dia que havien començat amb aquesta secció amb Beli Jiménez. I avui, a l'altre esport, aquesta setmana, els dediquem a conèixer una modalitat que també la coneixem aquí, com és el jiu-jitsu, de la mà d'Ivan Castillo, que és sotscampió d'Europa d'aquesta disciplina. I, com sempre, ens passa, doncs, com sempre ens fa, doncs és la Eli Jiménez, que ens parla, ens explica més coses sobre aquesta disciplina, aquests arts marcials.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui reprenem les arts marcials i en coneixem una de nova. Avui, jiu-jitsu. La paraula jiu-jitsu està formada per dues paraules japoneses, ju i jutsu, que volen dir flexibilitat i tècnica. Per tant, el significat de la paraula jiu-jitsu vol dir tècnica de la flexibilitat. També es parla de jiu-jitsu per fer referència a totes les escoles, bàsicament fora del Japó, que posteriorment al naixement del judo no s'hi van incorporar. Pel que fa als orígens del jiu-jitsu, els trobem en la famosa història del guerrer Sakuni, que va derrotar i matar Tajima Nokehaya. Sabia les seves tècniques ja incloien cops a punts vitals, estrangulacions, projeccions, submissions i l'ús d'armes tradicionals. Aquest art marcial probablement es va nodrir de tècniques de llançament, estrangulació i luxació provinents del sumai, que va ser l'antecessor del sumo. Els cops a punts vitals, per la seva banda, podrien provenir, segons es creu, dels coneixements marcials dels refugiats xinesos del segle XIII. Pel que fa a les escoles i als derivats moderns del jiu-jitsu, els més coneguts són el judo i l'aikido, sent encara més popular avui en dia el jiu-jitsu brasiler. A Catalunya, el jiu-jitsu forma part de la Federació Catalana de Judo. El jiu-jitsu, jiu-jitsu o jiu-jutsu és l'art marcial japonès anterior al naixement del judo o l'aikido, que en són fills. De fet, no és un estil homogeni, sinó un conjunt d'escoles o de rius que evoluciona i es diversifiquen depenent dels seus mestres. Ho fan per tots els segles al llarg del període feudal japonès fins a arribar al segle XIX. I avui, per ampliar coneixements sobre aquesta disciplina, hem parlat amb l'Ivan Castillo. Ell és el sotscampió d'Europa de jiu-jitsu. Comencem parlant de l'estat del jiu-jitsu a Catalunya. ¿Falta, potser, una inyección económica?
Sí, obviamente. A ver, entiendo que al final el tema económico mueve mucho el deporte. Y sí, claro, si un deporte mayoritario como es fútbol o básquet, pues se le da mucho bombo. Es natural porque, bueno, al final hay mucho dinero detrás. Claro. Y sí, es cierto que hay muchos deportes minoritarios, como sería, por ejemplo, el mío o otros tantos, que no recibimos mucha ayuda. Y eso pues es lo que te he comentado. Muchos deportistas, como es mi caso, que estamos pues compaginando muchas otras actividades y dedicándonos, pues nos es un poco complicado. Pero bueno, si tienes pasión y tienes ganas, lo haces. Però sí, un poquito d'ajuda iria bé.
I particularment, com viu l'Ivan aquesta manca de recolzament econòmic?
Com que eres subcampeón o campeón, el dia siguiente tienes que volver a entrenar, tienes que volver a la carretera, tienes que volver a poner de tu dinero, que lo haces encantado porque es tu pasión, pero claro, comparamos con otros deportes, igual es un poquito injusto, pero es así, es la realidad que tenemos.
Li hem preguntat també per la professionalització de l'esport. La resposta passa, com ens ha dit, per l'olimpisme.
Sí, yo creo que sí. Probablemente aún falte un poco de tiempo, porque si igual sería el primer paso sería convertirlo en olímpico, que hoy por hoy no lo es. Tiene toda la forma, ¿no?, y las condiciones para serlo, pero hoy en día no lo es. Bueno, hay muchas federaciones, varias federaciones detrás, y que nos dan apoyo, ¿no?, y organizan los eventos. Pero bueno, deberían de ponerse un poquito de acuerdo y para conseguir que esto fuera olímpico y sería un primer paso para profesionalizar este deporte.
Avui també li hem volgut preguntar al nostre convidat pels seus inicis en aquesta disciplina.
Bien, yo comencé por deporte. Yo siempre he practicado deportes de contacto y artes marciales y hace 5 años comencé a practicar esta disciplina a través de compañeros que ya practicaban este arte y bueno, el momento de comenzar ya me enganchó desde el minuto uno y este fue mi inicio.
Però per què aquest art marcial en concret i no un altre?
Bien, pues el motivo es porque esta disciplina contempla más la autodefensa y bueno, a partir de ahí es por donde me decanté por el jiu-jitsu más que por el judo o el karate. Es más completo a nivel defensivo.
L'Ivan, com dèiem, és l'actual sotscampió d'Europa de jiu-jitsu, un títol que, com ens ha explicat, se li va escapar per molt poc.
Bueno, yo creía que podía quedar campeón, no subcampeón. Sí, sí, mi objetivo siempre es intentar llegar al máximo y bueno, se escapó por muy poquito. Fue una decisión por puntos y fue una pena, pero bueno, la experiencia fue muy positiva y sé que en las próximas competiciones podré estar arriba. Así que, bueno, a ver si nos respetan las lesiones y podemos marcar ese objetivo.
Els títols, com ens ha explicat l'Ivan, donen ganes de continuar creixent.
Bueno, esto me da de seguir entrenando, de seguir compitiendo y bueno, también saber que estoy en ese nivel de que puedo aspirar a conseguir más. Y bueno, un poquito te da alegría de saber que, bueno, de que tus esfuerzos, ¿no?, diarios tienen recompensa. Y nada, con ganas de seguir.
Però com s'entrena per a competicions com aquesta?
Sí, yo entreno, claro, piensa que yo como muchos otros deportistas, pues tenemos responsabilidades laborales, familiares, y no nos dedicamos a esto exclusivamente. Entonces, yo entreno aproximadamente unas 10 horas a la semana. Y entre bueno, salir a correr, el entreno de jiu-jitsu, un poquito de gimnasio, más o menos hasta por ahí.
¿Y calen requisitos previos para la práctica del jiu-jitsu?
Tampoco necesitas tener una condición física buena. Con cualquier persona que simplemente se interese por la autodefensa o por la condición física, es suficiente, tanto niños como adultos. Todo es adaptable. Está claro que si quieres competir, pues tienes que tener pues un nivel importante de tanto de técnica como de físico, pero a nivel de usuario, digamos, cualquier persona lo puede hacer. No hay ningún problema.
Acabem avui amb els objectius que es marca l'Ivan pels propers mesos. Ens retrobem la setmana vinent.
Pues ahora tenemos varios campeonatos nacionales y de cara al año que viene otra vez tenemos el europeo, que son mis objetivos a nivel competición, los primeros. Y luego también tengo un pequeño proyecto personal de empezar a hacer clases como profesor, que será aquí por la zona o igual nos desplazamos a Torredembarra, ya veremos. Y esos son mis objetivos. Sí, a priori.
El més calent a l'aigüera.
I després de conèixer el que ens explicava avui sobre aquesta disciplina d'art marcial, el jiu-jitsu, amb Ivan Castillo, sotscampió d'Europa d'aquesta disciplina, com a convidat de l'Altresport de l'Eli Jiménez, doncs és el moment que anem a fer un viatge, però el viatge que el fem ben bé aquí a tocar, al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb el nostre guia, que és en Boris Weisman, que, com sempre, ens explica la riquesa i la diversitat natural d'aquest espai. I avui es parla de caixes pel gaig blau al Parc Natural.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weisman.
Sabíeu que al parc hi ha caixes per al gaig blau?
El gaig blau és un bonic ocell que ve de l'Àfrica a l'estiu per nidificar. És un ocell escàs que està a prop d'amenaçat. El gaig blau cria a les planes agrícoles, en cultius de secà i prats, on sovint té prou menjar. Però per criar necessita els forats dels arbres vells, i aquests escassegen cada cop més a la plana. Per la qual cosa, el factor limitant són els llocs de cria. Per ajudar a les parelles que no poden reproduir-se o per augmentar el nombre de parelles reproductores, es col·loquen caixes niu. Dintre del parc hi havia 5 caixes, a les torres elèctriques de l'antic estany de Belcaire, que estaven ocupades, i 3 més fora del parc, entre l'Escala i Verges. Total 8 caixes. Ara, dintre del parc s'han instal·lat 13 caixes noves, de les quals ja estan ocupades 3. Per tant, dins del parc s'ha passat de 5 caixes a 8. La majoria estan a l'antic estany de Belcaire i la zona de sobreestany. També s'han col·locat 3 caixes a Vilanera, l'Escala, on ja criava i ja hi ha un niu ocupat per primera vegada. També hi ha 2 nius entre el Tarbell i la Platera per afavorir la seva expansió cap a aquest sector del parc on crien. I 3 nius també a Palau Sator, per la zona de les Closes Fondes. Esperem que, de mica en mica, es pugui augmentar la població i vagin ocupant més caixes niu. Les caixes, que després de diversos anys no funcionen, es poden recol·locar. També són caixes que es poden emprar brigue petit, que està amenaçat i que no hi cria en aquest moment, o per còrvids. Us animeu a admirar, sempre de lluny, aquests bonics ocells estivals?
El més calent a l'aigüera.
I després d'escoltar el que ens explicava Boris Weisman sobre les caixes pel gaig blau al Parc Natural, el moment d'anar a la música de la Mediterrània, les càpsules de bitàcula que ens porta la Júlia Mezquida, i avui amb Lu Pascal. On anem a conèixer? Vinga.
Càpsules de bitàcula, amb Júlia Mezquida.
Aquesta setmana continuem a Itàlia i descobrim el grup de l'Abruzzo, anomenat Lupa Sagale. L'Abruzzo és una regió situada al sud d'Itàlia, té 1,3 milions d'habitants i la seva capital és L'Aquila. El grup originari d'aquesta regió, Lupa Sagale, ens interpreta una cançó amb un títol ben romàntic, E amore amore. La forta presència d'instruments de vent al llarg de la peça fa que la cançó agafi una certa melancolia que es veu contrastada amb la veu segura i potent de la cantant de la formació.
Ci vediamo.
El més calent a l'aigüera.
I després d'aquest recorregut que ens fa cada dilluns la Júlia Mezquida sobre la música mediterrània, recorreguem el Mediterrà escoltant aquests grups, alguns d'ells quasi desconeguts, i que gràcies a aquesta col·laboració, aquestes càpsules de bitàcola, aquesta secció que ens porta la Júlia, els anem coneixent. Molt bé, i ara el que coneixem, com sempre i cada dilluns, és més coses sobre aquest món del vi, de tot el que l'envolta, aquesta secció que ens porta la Cristina Cantal amb el sommelier Rafael Sabadí. I avui, amb una entrevista a un altre sommelier, un altre personatge dintre del món del vi, que abans ja hem explicat que també es dedica al món de la vanera, com és Jordi Grau.
L'altaveu del vi amb Cristina Cantal.
Avui volem parlar de botigues especialitzades. Hem analitzat el vi i el món vitivinícola des de moltes perspectives, però no hem parlat encara de la comercialització. I això ho farem avui. En parlem amb el sommelier i gerent del bar de vins wine de l'Escala, Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
Hola, benvinguts a tots.
I avui tenim un convidat molt especial, no, Rafael?
Sí, 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 segurament, segons els Oscars del vi, doncs la millor botiga especialitzada d'Espanya, que ja t'has dit,
Ràpid es diu això. Parlem amb en Jordi Grau, que és el gerent de vins i licors Grau. Benvingut, Jordi.
Hola, què tal?
Com en dèiem, un reconeixement molt i molt important.
Bé, molt contents, la veritat és que molt contents, no? Quan gent del sector doncs te reconeix, doncs la feina, la veritat és que és un orgull i un honor, no?
Molt bé, Jordi. He estat llegint, veig 12.000 referències, 15.000 metres quadrats d'espai, 40 anys d'història de l'empresa Vins i Licors Grau. Com es gestiona una empresa com la vostra?
Bueno, moltes hores. I els meus pares van començar ells dos sols i amb l'esforç i la constància doncs arribes a fites com les que estem avui, no? Però realment és molt de treball i moltes hores d'esforç, no?
Expliquem una mica com és la vostra oferta, quins són els criteris de selecció que teniu a l'hora d'escollir els vins, o en aquest cas els licors. Una miqueta, explica'ns com funciona.
A veure, nosaltres intentem tenir referències de tot el món, que hi hagi de vins i licors, no? Des del lloc més proper, com és l'Empordà, no? A llocs més inverossímils, com la Xina, com a Brasil, com a tant de vins com de licors, no? Intentem tenir una representació de productes de tot el món. A part d'això, també intentem tenir les marques referents, les marques punteres. Per exemple, de Bordeus tenim tots els grans xatós, els grans crus, vull dir, ampolles que són molt valorades arreu del món, i també de Borgonya, per dir alguna cosa. Són produccions molt petites, però sí que tenen molt de prestigi. Intentem doncs tenir aquelles referències que moltes vegades són molt difícils de trobar, no? I tu ja ho saps molt bé, no? I també doncs d'altres zones del planeta, Estats Units, grans etiquetes que també que poder són molt rares, molt difícils, però que tenen molt de prestigi, no? Intentar buscar l'equilibri entre una oferta molt i molt variada i que la gent pugui trobar aquelles ampolles tan cèlebres o que són tan difícils de trobar.
Molt bé, perquè vosaltres, a part de lo que és la botiga, que ara parlàvem de la botiga, també feu distribució, Amb la distribució això sou molt potents. A quants clients arribeu? Ho sabeu més o menys? Quants clients teniu?
Més o menys creiem que són entre 2.500 i 3.000.
Sí.
Nosaltres treballem prioritàriament a la província de Girona, que és on fem el porta a porta, com aquell que diu, no? Llavors tenim clients puntuals arreu d'Espanya i arreu d'Europa. Llavors ja és una venda més de majorista, de palet sencer, ja és un tipus de venda que no és la porta a porta com aquí a Girona, no?
Molt bé, llavors, aprofitant la dinantesa, em dóna la sensació que vostè molt fort per reventar online, amb aquesta campanya publicitària que ho veiem a totes les cadenes de televisió, amb en Sergio Dalma. Explica'ns una mica quina és la vostra aposta per la venda online i si és un... i creieu amb aquest tipus de venda.
A veure, la veritat és que hi creiem molt, no? Nosaltres vam començar el 2009, que era encara un tema molt, molt incipient, i la veritat és que hi havia molt poques botigues online, no? I nosaltres vam pensar que era una oportunitat. També ho vam veure quan la gent de fora, que aquí és una zona molt turística, ens venia i deia, i no podem comprar això per internet. Ens vam veure que realment hi havia una oportunitat. Arrel d'aquí, després vam començar a treballar-hi, i veiem que la venda online cada cop va pujant, va creixent exponencialment. I ara, a dia d'avui, està al mateix tant percent que la botiga física. Vull dir que realment ha tingut un creixement molt important. A partir d'aquí, veiem que és un canal que pot créixer encara més, i per potenciar-ho, doncs, vam fer aquesta campanya publicitària, no? Nosaltres som una empresa familiar, llavors cadascú té una mica la seva àrea. La meva mare, que es dedica més a aquestes coses, doncs va tenir la idea de fer un anunci per televisió, i com a personatge va agafar en Sergio Dalma, perquè va haver-hi ja una relació prèvia, que ell viu per aquí, s'ha traslladat per aquí a l'Empordà, i vam coincidir un parell de vegades i vam pensar que seria un personatge doncs idoni, no? I per això vam fer-ho així.
I això com funciona? Que dieu que en Richard Hammond es pot portar el vi a casa? Com... Uh-huh. Això és un sorteig? Explica'ns una mica com és això.
És un concurs. La idea és que la gent compri a Grau Online, i llavors entra en un concurs que es pot inscriure, i llavors el cantant, el Sergio Dalma, amb el seu equip fan una tria de tots els que han entrat al concurs per anar a cantar a casa seva. Per fer la tria, el que es demanarà que el client faci un vídeo de pocs minuts, un minut com a molt, explicant per què en Sergio ha d'anar a casa seva. Llavors nosaltres el revisarem, ells també els miraran i decidiran a quina casa van. Farà un concert de 20 minuts i bueno, és una mica el premi, de la campanya.
Volia insistir una miqueta en que vosaltres sou una empresa que sempre us heu dedicat a la promoció de la cultura, del vi, a divulgar cultura. Uh-huh. Llavors, ara, en el vostre espai que vau obrir, crec, l'any passat, que és l'Auditori, en dieu, vull que ens expliquis una mica les activitats que heu fet i les que teniu previstes fer, doncs, en un futur, perquè això crec que és molt interessant des del punt de vista, doncs, professional, i també del punt de vista, doncs, d'aficionat. Són tastos que realment valen molt la pena, que d'aquí us recomano, i que en Jordi ens feia 5 cèntims.
Bé, doncs, com bé deies, no, vam fer aquesta part soterrània, que tenim habilitat per fer, doncs, presentacions, tastos, seminaris. Deia, doncs, el que deies, no, acostar la cultura del vi, ja sigui a l'aficionat, que no és tan coneixedor, com a la gent professional, no? No fa massa vam tenir a la Sara Pérez i en René Barbier Júnior, doncs, explicant una mica la seva trajectòria de vida i els seus vins, no? Va ser molt, molt interessant, no? I bueno, són personatges... Intentem buscar gent que tingui coses a explicar, no? En aquest cas, ells era assegurat. També vam fer un tast amb en Luis Gutiérrez, que és el catador de Parker, a Espanya, i vam fer 7 vins que eren 100 punts Parker, per exemple. També, dintre del Vivid, al Festival de l'Empordà, vam fer venir Carlos Latre i vam combinar, doncs, l'humor amb els vins de l'Empordà. I també dintre del Vivid vam fer venir Marçal Gorgori i vam fer un tast de vins de l'Empordà a través de la música i amb les seves explicacions. Un altre que vam fer va ser un tast de dones, però no com a... no per reivindicar, no feminista, sinó per posar en valor, no, doncs, a tantes dones que estan darrere de la viticultura i de l'enologia, i que encara és un món molt, molt d'homes, no? I bueno, sempre intentant buscar, doncs, gent interessant, gent que expliqui coses innovadores i que puguin arribar a la gent, no? I fer posar una mica l'altaveu en aquests personatges protagonistes del món del vi.
I aquestes activitats es fan trimestralment, semestralment o no, o quan toca? Quan...
Bueno, això normalment no hi ha un calendari establert, perquè saps que la temporada d'estiu aquí és molt potent, llavors en aquelles temporades no fem res d'aquest tipus de coses, ens centrem més en el que és la feina principal, que és vendre, no? I portar el vi a casa dels clients, i ho fem més a temporades més baixes, ara per exemple novembre-desembre, o octubre-novembre-desembre, o després de les festes, gener-febrer-març, i ho anem planejant, i llavors ho anunciem a les xarxes socials normalment un mes abans, o així anunciem a les xarxes socials. Llavors en tenim algunes en camí o en procés, però encara s'han d'acabar de definir. Però segur que farem algunes. Anem fent coses. Dos o tres l'any, o quatre segur.
Doncs vins, cultura, tenim de tot, eh? Vins i licor grau. Jo t'haig de fer una pregunta, perquè és la primera que m'ha passat pel cap quan en Rafael em va dir que parlaríem amb tu.
Sí.
12.000 referències de vi. A tu t'entra un client, ja sé que teniu enòlegs, ja sé que teniu sommeliers, però clar, d'aquí que aquella persona s'emporti una ampolla concreta, el recorregut fins a arribar a aquella ampolla ha de ser important, eh? Com ho aneu seleccionant, això?
Bueno, la gent... tenim dos tipus de clients, no? Un que sap molt bé el que vol, no? Una persona que és experta i llavors va directament al vi que ell vol. I llavors hi ha la persona que poder no coneix tant o li ha que l'aconsellin, no? Doncs una mica segons el que les seves inquietuds o segons el que ell ens demana, doncs nosaltres intentem doncs oferir-li l'opció que més s'adiu a les seves necessitats, no? És difícil, però bueno, el tenir tanta varietat també poden variar més o poden buscar coses noves, no?
Sí, tenen per donar i per vendre. Jordi Grau, ha estat un plaer conèixer doncs, una mica més de prop la vostra empresa per dins. Feu una gran tasca, com bé dèiem també, a nivell cultural. I des d'aquí, doncs, donar-vos l'enhorabona per aquest premi que acabeu de rebre.
Moltes gràcies,
Jordi. I Rafael, avui has fet tu d'entrevistador, has estat aquí, estaves al teu terreny, t'he vist com un nen petit.
Sí, ja m'ha agradat també posar-ho a l'altre costat. Ho repetirem.
Moltíssimes gràcies, Rafael.
A vosaltres, gràcies.
El més calent a l'aigüera.
Món del vi, aquesta altaveu del vi, Cristina Cantal, avui, bé, és quasi tot el protagonisme, l'enduia, com m'explicava ara la Cristina d'en Rafael Sabadí, entrevistant a Jordi Grau, de Vins i Licors Grau, de Palafrugell. Està bé, m'estava mirant ara jo els anuncis que han fet per aquesta campanya amb Sergio Dalma, i del tot curiós, estan molt i molt bé. Bé, 10 minuts per arribar al punt de... la una, i com cada dilluns, sempre li donem pas al concurs. I també com cada dilluns, amb col·laboració amb en Paco Torres. Paco, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia, Joan, bon dia a l'Empordà, a l'Escala, bon dia a tothom, bon dia...
Amb alegria,
avui un temps fantàstic.
Exacte, ja ho dèiem amb la Cristina, ja ens agradaria que d'aquí un mes, que és Nadal, és un dia així, també, eh?
Sí.
Perquè a vegades no saps mai la que t'acaurà, però bé.
Bueno, Joan, estem...
Què tenim?
Un dècim de la loteria de l'anxova milionària, el número 29.511.
Aquest toca.
De la Real Federació Espanyola de Patinatge.
Ah, val.
Qualque sobre patins, suposo que també tots els...
Patinatge artístic, aquest, em penso que també entren per aquí, hi ha federacions...
A Olot hi ha un bon equip, eh?
Bueno, Olot allò ja és... ja no t'hi presentis. Si vas molt d'Olot, no t'hi presentis, perquè s'ho enduen tot.
I aquí a Catalunya som els reis dels qualque sobre patins. Quasi tots els equips són d'aquí.
No, tots excepte un, a la primera divisió, que és el Liceu de la Corunya.
De la Corunya.
Sí, aquest any s'ha donat el cas, abans hi havia hagut a l'Alcobendas, hi havia hagut algun altre equip, però aquest any...
I aquí a la província de Girona també uns quants.
Sí.
Girona, el Palafrugell...
El Palafrugell a Girona, després equips que han estat punters...
El Lloret,
el Massanet... Tordera, més Barcelona, però que sempre ha competit tot amb Girona... Però bé, ho podem considerar gironí perquè és de província de Barcelona. Però bé, Lloret, i després hi va haver un any a la Jonquera, que també es va tenir un equip a primera divisió, vull dir que també Girona s'ha fet notar dintre aquesta aquella lliga.
Doncs bé, esperem les trucades telefòniques al 972-77-10-00.
Atenció,
què hi ha?
Perquè tu saps que pel Nadal sempre passa alguna cosa. Cada any. Jo t'ho ensenyo i tu diràs, ah, sí,
això és la quina del cert.
I saps què li passa a la quina del cert?
No
ho saps, no ho saps, no ho saps. Oh. Que la quina del cert s'hi guanya més que no...
Que no s'hi perd.
Que no s'hi perd, exacte.
Això m'ho tinc que apuntar, perquè si no...
Doncs atenció, perquè avui a les dues primeres trucades...
Tindran...
Un cartró per anar a jugar a la quina del cert, que ja al mes de desembre ja saben que cada festiu hi ha quina, doncs tenen aquest cartró per anar a jugar el dia que vulguin, no està...
El dia que vulguin, dissabtes i diumenges...
Sí, el dia que hi hagi quina, vull anar-hi el dia 15, doncs hi vaig el dia 15, 29, 22 o 22.
Molt
okay?
Bé, mira...
Doncs ja ho saben, han de...
Les dues primeres trucades que facin...
I em penso que d'aquestes dues primeres trucades ja en tenim una.
Bon dia!
Bon dia, noi.
Què tal?
Gràcies o no?
Sí, Xicotero, què tal?
Aquí, per aquí.
Què tal?
Aquí arreglant coses i ara us he escoltat i aviam, a veure si...
Doncs mira, de moment...
Ja tens sort.
De moment tens el número 1.
Bueno.
I un cartró...
De la por. És el de la por, aquest.
Sí, sí. I un cartró de la quina del cert.
Bueno, tens aquí un cartró que, com vulguis, el pots venir a buscar, Pots venir a recollir, perquè ha sigut la primera trucada. No, no, tens temps, tranquil. Tranquil.
No sé demà, perquè avui
no pas de passar avui, com vulguis. Ho saps, com vulguis.
Tens un...
Vinga, Xico, espera. Espera, Xico, espera. Què passa amb la Trini? Vindrà o no vindrà aquest any?
Hòstia, mira, ni pensava amb la Trini.
Ma casa on denes, i dos.
Mira, no, ni pensava, no. Sí, sol venir al desembre,
El desembre.
De desembre.
Desembre, que per Nadal o així...
Sí.
A veure si ve aquest any.
Si no l'han pescat i ja se l'han menjat, no sé,
Home, esperem que no, ostres, que ja...
Ara ja fa temps que ve.
Sí, ja forma part de...
Cada vegada hi és menys,
Menys temps.
Sí.
Bueno, a veure si tenim la sort aquest any, perquè ja la considerem de la família.
A veure.
Serà, serà la notícia del dia.
Molt bé, Xico.
Vinga,
gràcies per trucar, que hi hagi sort.
Adéu.
Bueno, com dèiem, tenim el sorteig del Catllèssim, de l'anxova milionària, de carrer Enric Serra número 9, i també de la pizza patza.
Sí, senyor.
De la pizza de pizza patza.
La pizza patza, que fan pizzas amb forn de llenya.
Amb forn de llenya, molt bones...
que ja són un altre gust,
Vull dir
que les coses que es fan a forn de llenya, igual que el pa, igual que els pollastres, igual que qualsevol cosa feta a forn de llenya, ja li trobes un gust diferent als que es fan amb gas o amb elèctrics.
Elèctric, que tenen una temperatura molt alta, 300-400 graus, que en 5 minuts ja està feta. I amb forn de llenya, doncs, triga una mica més, però són més bones.
El seu gust és molt diferent. Molt bé, doncs això és el que tenim i també doncs, irem regalant cartrons. Avui en comencem amb dos cartrons.
Dos cartrons.
Un ja se l'emporta en Xicotero i el proper és per la trucada que arribi. Si voleu anar a jugar a la quina del cert, que ja saps... Bueno, en Paco no ho sabíem, però ara ja ho sap, que si guanya més que no s'hi perd, aquesta quina que ens arriba cada... dia, cada època de Nadal, i que el Nadal aquí ja comença el Black Friday, perquè comença Black Friday i encesa de llums...
Cada dia sortejarem...
Cada dia ja mirarem com...
Com ho fem.
Si donem un cartró o si en donem dos.
Bueno, de moment dos...
Avui per començar dos, pot ser que demà només sigui un.
Vale.
Demà passat, diguem, en donem
cada
dos.
Cada dia hi haurà un cartró.
Cada dia intentarem que hi hagi un cartró.
Molt bé.
Per anar a jugar a la quina del cert, que els premis, Déu-n'hi-do. I bé, doncs, també ajudes a l'entitat perquè els pugui tirar endavant les seves activitats. El cert fa moltes activitats durant l'any, té seccions, i la quina és una ajuda a les entitats, a les seccions, més ben dit, a l'entitat i a les seccions que en formen part, perquè puguin anar fent tota aquesta mena d'activitats que fan durant l'any i que per molt d'anys els puguin anar fent.
Molt bé.
Molt bé, doncs vinga, esperem...
Més trucades. No truca ningú.
Ja saben, la propera trucada, el premi és un cartró per anar a jugar a l'equip del cert. Que si no hi volen anar i dir, no m'interessa el cartró, no passa per res. Vull dir, no és pas l'obligació de dir, ostres, truco però no vull, perquè jo no hi vaig, o perquè no m'agrada anar a jugar a la quina, i tot això, però bé, no passa per res. Doncs li passaríem a la tercera. Però bé...
No hi ha trucada.
Important, doncs...
WhatsApp no hi ha cap.
De moment no.
627-40-53-99.
De moment no tenim... Tenim aquí controlat, de moment no tenim cap WhatsApp. Però bé, ja dic això, esperem doncs aquestes trucades i, com dèiem, les quines que ara ja arreu ja serà el que es portarà aquests dies de Nadal, aquest joc tan popular que quasi està relacionat amb aquesta època
de Nadal. Sí, de Nadal, sí.
Tot i que va haver-hi una època que els bingos...
Bueno, els bingos ja en van de menys.
Corrien a per tot arreu, ara ja quasi ja és difícil
ara
de trobar.
Ara penso que hi ha un a Girona i
prou. A Girona, sí, sí.
Prou,
sí.
Abans sí, sí. Hi havia, bueno... A cada cantó... Hasta aquí l'Escala Mongó.
Sí, sí. Allà al Chapeles.
Al Chapeles hi havia un.
Digut el bingo. Vull dir, va haver-hi un boom. Un...
Sí, ara hi ha...
Això de bingos.
Ara hi ha un a Girona, abans de la Costa Roja.
A Costa Roja, també. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vull dir que... I molta gent s'hi havia deixat... S'hi havia deixat quasi tot en el bingo.
Sí, perquè era un bici massa fort.
A la que t'hi enganxaves.
Sí, ja estava.
I la quina, jo recordo en principi també, com es va començar a fer-se el CER, també es donava cèntims, fins que després es va optar... Bueno, penso que la Generalitat no va deixar, va prohibir això de que fossin compensacions metàl·liques i es va decidir tot en premis.
En premis, que va molt bé, tu.
Hi ha llocs que te'n portaven viatges, televisions...
Sí.
Aquí al CER també hi ha l'apartat de l'electrodomèstic, l'apartat dels lots... I bé, és una bona distracció per anar a passar la
una
tarda.
Bona estona.
Molt bé, doncs, com que no hi ha cap trucada...
Ho deixarem fins demà.
Ho hem de deixar un aquí, ho deixarem fins demà i esperem a veure si demà hi ha més sort. En queda un d'acumulat i donarem un altre. Demà doncs, tornarem en dos cartrons.
Molt bé.
A les primeres trucades que hi hagin.
I si truquen a la redacció...
Aquestes no compten. Són només
en
els que...
Directe.
En directe. Aquests cartrons són per la gent que ens truqui...
En directe.
En directe.
Molt bé.
Molt bé, ho hem deixat aquí. Bueno, i demà ens toca trens, no?
Trens, sí,
demà
senyor.
Anem a viatjar per tren, anem però ja sortirem per... de Catalunya, no? Demà sortim
no,
de Catalunya.
No,
encara ens quedem a Catalunya?
Sí, farem l'últim carrilet.
Perfecte.
El que es tenia projectat i no s'ha fet.
Perfecte.
I totes les estacions principals de Catalunya, una mica d'història de cada una.
Perfecte, doncs, Paco, ens escoltem demà.